complicat la vida, s'accelera d'una manera curiosíssima. Abans de les vacances, les dues darreres setmanes, és tot accelerat.
És així.
T'estimo.
I jo a tu.
Manté idees.
Relativament.
Si te caballo viene de bonanza,
Giro, cap on anirem avui a la girocleta, l'última part del programa?
Avui anem cap al Museu Tàpies. Us sona, ja heu estat...
Ja, home, sí.
Sí.
És un... Aragó, no?
Sí, és un museu que està al centre de Barcelona, al Rovell de l'Ou, al carrer Aragó, i que està dedicat principalment a la vida i a l'obra del pintor català Antoni Tàpies. De fet, el va fundar ell mateix el museu el 1984 amb la idea de crear un centre per l'estudi i la promoció de l'art contemporani. Clar, contemporani aleshores, ara ja seria no tan contemporani. Per què parlem avui del Museu Tàpies? Doncs perquè si aquests dies heu passat... Sí,
contemporani ha de ser dels darrers 5 minuts.
Exacte. No? Estava pensant que Picasso ja no és cubista.
No.
Perquè ja
ha passat.
És prehistòric. Perquè... És broma, home, que és broma. Per què parlem...
Fer unes faltades avui, Giró?
Clar, no, home, és que l'humor...
Però el problema que tens, perdona, si em permets el comentari...
Podré acabar?
El problema és que no queda clar que fas broma.
Sí, clar, queda clar. Si no paro de dir que és broma...
Jo crec que no...
Però, si has de dir és broma, és que no queda clar que és broma.
Clar. Doncs perquè quedi més clar. És broma. I per què parlem avui del Museu Tàpies? Doncs perquè si aquests dies heu passat pel davant... haureu vist que no llueix de la mateixa manera que ha lluït des del 1984.
No hi ha les banderes aquelles?
I llueix molt diferent.
Sí, hi ha com uns
estàndards sí, allà. Uns estan...
Ah, però bé, les fotografies de l'exposició...
Sí.
No, ara... Que ja és
el què?
Aquell homenatge a Mannhausen que hi ha posat.
Mare de Déu. Giró.
Doncs,
hi ha un fil ferro dalt.
Ah, sí, és veritat. Ah,
doncs ja està.
Hi ha un fil ferro allà com que perquè no es colin les...
Ara hauries colors. De dir que és broma, Joan.
No calia.
Total, que si heu passat pel davant aquests últims dies, llueix molt diferent, i és que la façana principal del Museu Tàpies està revestida de color groc. Li han posat una mena de segona pell, una capa de milers de peces grogues que estan fetes amb bidons i amb material reciclat, amb un objectiu bastant clar, reflexionar sobre la crisi ambiental, climàtica, i també la crisi migratòria. Llavors, us heu d'imaginar la façana del Museu Tàpies, tota de dalt a baix, són molts metres de façana de color groc, una mena de segona pell, una capa que li han posat, doncs, a la façana. I qui ha posat aquesta segona pell és l'artista ghanès, espero dir-ho bé, si no demano disculpes, m'ho he apuntat inclús en majúscules, un artista ghanès que es diu Serge Atokwey Clotej, és un artista molt famós que per primera vegada doncs, ens exposa alguna cosa a Barcelona i porta per títol la segona pell Afterlife Voyage, viatge al més enllà. Aquesta instal·lació, la de la segona pell, recobreix 123 metres quadrats de façana modernista del centre, són molts metres, és una cosa molt gran, i es podrà veure fins al desembre. Després, la segona pell viatjarà per tot el món, i de fet els materials ja són part de la instal·lació original que es va presentar a Ghana per primera vegada i que es va poder veure l'any passat a la Bienal d'Arquitectura de Venècia. És a dir, ara passa fins al desembre per Barcelona.
Jo diria que aquest senyor s'ha passejat per Barcelona darrerament, si no estic equivocat, que igual sí.
A veure què diu.
Crec que s'ha passejat per Barcelona darrerament vestit de maneres una mica estrafolàries.
Sí, i de fet va fer una rua, perquè aquesta segona pell, aquest projecte es va estrenar el 2 de juliol, ara fa dos dies, i es veu que per l'estrena van fer una mena de rua pels carrers de Barcelona.
Anava com si fos un cavaller medieval.
Pot ser, perquè van fer una mena de performance amb diferents artistes.
Sí, sí.
Llavors, pot ser que sigui molt correcte tot plegat. Com deia, una segona pell que es podrà veure fins al desembre, us recomano, doncs mira, que almenys passeu pel davant, és el centre de Barcelona, al carrer Aragó, i si teniu curiositat, doncs mira, aneu a mirar a veure què...
Però l'artista és el que ha dissenyat la segona pell?
La segona pell, que es diu Viatge al més enllà.
Parlarem amb ell?
No parlarem amb ell, és ganès, no ens entendríem, hauríem de tenir un traductor simultani, si el tinguéssim, tant de bo. Però amb qui podrem parlar avui és amb una persona que coneix molt de prop tant l'obra d'aquest artista com la intenció del Museu Tàpies a l'hora doncs, de projectar aquesta segona pell, que és Imma Prieto, directora del Museu Tàpies i comissària del projecte Més enllà de la pell, que és un projecte que doncs, té per una banda aquesta segona capa que li han posat al Museu Tàpies, però que també s'han programat altres activitats i altres exposicions, tot plegat per reflexionar sobre la crisi climàtica i migratòria. Per tant, serà molt interessant descobrir què tenen pensat fer, què es podrà veure, on anirà després d'aquesta segona pell. Tot això serà a quarts de dues.
Fantàstic.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, on anem avui?
Mira, avui anem a Valladolid, concretament a un poble molt petit que es diu Castrillo de Duero, d'uns 100 habitants.
Que ja sé per on vas.
Ah, sí? Ja saps per... Sí,
va
segurament.
Va d'una inundació, això?
No. Ui. No. Va d'un celler, va de vins.
Sí que han passat coses.
I d'una inundació?
Ah, sí. Sí,
va per aquí
la cosa. Molt bé, Joan. Sí, estàs a totes, sí.
A veure,
estàs a totes.
És que és una història magnífica.
Ai, sí. Anem al celler Cepa 21. Segurament, suposo que es diu així. Sí, Cepa 21.
Sí,
resulta que aquest passat febrer aquest celler va viure doncs, una situació bastant desagradable i fins a dia d'avui no han pogut resoldre el misteri que hi havia al voltant d'aquesta situació. Una persona encaputxada va entrar al celler la nit del 18 de febrer cap a 3:45 de la matinada i es va posar a buidar els dipòsits de vi del celler.
Encaputxada, eh?
Sí, una persona encaputxada va començar a obrir tots els dipòsits i va buidar tots els dipòsits de vi, sí. Va deixar doncs, el celler inundat de vi.
I d'això hi ha imatges, veritat?
I d'això hi ha vídeos. Sí.
60.000 litres, una bestia.
Sí, hem de pensar que en total va buidar una quantitat de vi valorada en 2,5 milions d'euros.
Sí.
2,5 milions d'euros que estan per allà tirats, inundant aquest celler. Llavors, hi ha un vídeo que vam dit d'aquest assalt on dues coses estaven clares, va passar això, llavors... Els Mossos, els policies, el que van fer va ser doncs, veure aquest vídeo i dir, vale, està clar que no és un robatori perquè no faltava res més a l'edifici i al final el vídeo només es pot veure com aquesta persona encaputxada té com molt ben apamats tots els moviments que ha de fer per obrir el mecanisme.
Sap el que es fa, eh?
Sap el que es fa. Es coneix el lloc, aconsegueix saltar-se l'alarma... Es mou amb molta fluïdesa.
Que era un treballador, vaja.
Per tant, era algú, exacte, que coneixia molt bé el celler.
Mira el
treballador. O sigui, tenim que era algú que coneixia molt bé el celler i que realment, vull dir, no es tractava... O sigui, simplement es tractava d'un sabotatge. No tenia intenció de guanyar res, no era cap mena de robatori.
Ja.
Llavors, d'aquí va començar un llarg procés d'investigació, una investigació que han batejat com a Malabripa.
Com?
Malabripa. Sabeu això de que bategen les investigacions amb diferents noms? Sí. Doncs aquesta li han posat Malabripa perquè Malabrigo és un vi que fabriquen en aquestes bodegues Cepa 21 i han batejat doncs, la investigació amb aquest nom, Malabripa. Llavors, aquí va començar aquest procés d'investigació i aquesta setmana, 4 mesos després, la investigació ha arribat a bon port i ha permès de tenir una dona com a presumpta autora del sabotatge que està acusada d'un delicte de danys. Llavors, com dèiem, la sospitosa és una extreballadora que s'havia quedat sense contracte tot just 2 dies abans d'aquests fets.
Ui, això va agafar-se la justícia per la seva...
Exacte. Pròpia... Encara que ella li havien anunciat l'acomiadament amb 15 dies d'antelació, eh? O sigui, que li havia donat un marge també a planificar i a tramar tot el seu pla per sabotejar doncs, l'empresa a la qual treballava.
Sumare voloplan. Sí.
Llavors, aquesta noia va negar-se a declarar i ha quedat en llibertat amb càrrecs, de moment, però sí que el que ha sortit ara és com la investigació que han fet, han explicat una mica com han aconseguit doncs, identificar-la, perquè al final...
Clar, perquè ja s'hi va encaputxada i no hi ha...
Clar.
No,
Clar, a veure, era evident, jo crec que la policia ja ho sabia des del primer moment, que era algú que es coneixia molt bé.
Però com saps qui és?
Mira, ara t'ho diu la...
O sigui, el que han fet és... han explicat als investigadors que la dona va entrar a les instal·lacions del celler fent ús d'una clau de la porta de la sala de bombones. Una clau que tenia, segurament, doncs pel que dèiem, perquè era una treballadora. Llavors, un cop a l'interior va introduir de manera molt encertada aquesta clau i va també desconnectar l'alarma, que no sab... o sigui, ella es coneixia l'alarma...
Sí, sí, la clau de l'alarma...
La clau de l'alarma i tot plegat. Llavors, va procedir a armar-la i a correcuita va obrir les aixetes de 5 dipòsits de fermentació. Dos estaven buits, dos d'aquests dipòsits. Llavors, en, el que dèiem, en total es van perdre els 60.000 litres del sí, celler, sí. No, que estan valorats en 2,5 milions d'euros.
Sí, sí, sí.
I com l'han aconseguit identificar, clar, exactament, no han pogut veure que és aquesta persona, però totes les proves doncs, indiquen que... Yeah. Seria aquesta
idea. En primer lloc, la idea d'ella em sembla horrorosa, perquè no, tots els indicis apunten cap a ella. A part que fotre a, tu, a la teva empresa per valor de 2 milions d'euros, te l'estàs jugant.
L'història continua, eh?
Bueno, clar,
i és després ha continu... continuat la història, perquè ha tornat a demanar feina a l'empresa.
Ella?
Sí.
Bueno, és que et dic una cosa, l'empresa no pot demostrar que és ella.
No, no.
És impossible demostrar.
Bueno, per la clau de l'alarma.
Però i si és comuna a tots, li la poden haver dit. Algú li pot, igual que la clau d'obrir la porta.
Clar.
No sé.
Hi ha molts buits en aquesta investigació, però en teoria és està res, bastant és clar que seria aquesta noia.
És el típic que el jutge et diu, ja, sí, però també és plausible que no sea lo que usted está diciendo.
Sí, com sigui, si la jutge la condemna, 2,5 milions d'euros, eh?
No, això serà presó. S'haurà perquè...
de declarar insolvents.
Bueno, sí, no, i que serà presó perquè... Mm. És molta pasta.
També està investigant a la seva parella, eh? Perquè en teoria hauria sigut un pla meditat entre els dos, però sí, vaja, això encara tampoc s'ha acabat de saber.
La història com a concepte m'agrada molt, és a dir, la venganza, no? El tal, el despecho i tal, però no sé.
Però molt evident, molt evident.
Sí,
aquesta noia, pobra.
En fi, anem de compres?
Sisplau!
Perquè si vols vi, també pots anar a Cap Bravo.
Viva el vino!
Pots a Can Bravo i no cal buidar aquests 60.000 litres
de
vi, eh?
No cal, deixa una mica per a la resta de la humanitat. Tenim la nova cistella d'estiu ja en marxa. Demà és el dia Can Bravo per excel·lència i farem aquest sorteig. Farfalle vegetale, mongeta blanca cuita, la salsa de tomàquet, els musclones cabets, les olives negres, el batut de cacau, suc de taronja, que és la versió de l'oli, diguem-ne...
experiment per reforçar.
Frugal. Sí, 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 sí. I el desodorant pell sensible i la loció After Sun.
Saps els musclos que costen tant d'obrir? Doncs apareix allà Xavi Pastor, els mira...
Fa així amb el peu.
S'obren sols.
Fa així amb el peu.
No, s'obren sols.
Amb el dit petit.
De la por que els agafa.
Mare de Déu, tens tota la raó. Xavi Pastor, quin crac. Quan ve? Dilluns, no? Bé.
Sí, sí, sí.
Perfecte. Ja li explicarem el tema dels músculs.
Queden dos dilluns.
Llavors, tenim aquesta magnífica cistella preparada per vosaltres per fer el sorteig. Ja sabeu que els amics de Cap Bravo doncs, tenen aquest detall i que cada dia juguem amb vosaltres amb una pregunta. I avui, clar, és que avui l'efemèride és molt important. És molt important. Avui és, com dèiem, el dia de la independència.
Tu ho fa l'americano, americano, americano. Sienta me qui don fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poto siente disturbat. Tu abballo rock and roll.
Qui la va redactar, la declaració d'independència?
No teniu probablement un home.
No. Sí, tota la raó. Tenies el 50% de possibilitats.
No, en aquell cas tenia el 99%.
Franklin hi era per allà?
No, Thomas Jefferson, vull dir, per no...
Home, sí, és veritat.
Val? I va ser el segon congrés continental reunit a Filadèlfia, un lloc que han passat moltes coses.
Sí, home, sí.
La declaració d'independència i Rocky Balboa, per exemple. Bueno, tenia aquí moltes anècdotes... Exacte, i Tom Hanks. I més, i ara l'altre dia pensava, hi ha una altra cosa que succeeix a Filadèlfia i no me'n recordo què és.
Moltes pel·lícules rodades a Filadèlfia. Moltes.
Sí, sí, que em crida molt l'atenció el tema de les puges. Aquí ens queixem, no?, de la part de muntanyosa de Barcelona, però Filadèlfia, deixa-te'ls estar, hi ha molta pujada i baixada. En fi,
menys, el dia de la... Menys que San Francisco.
També. I la pregunta del dia que us fem avui, bueno, clar, el dia de la independència que us hem de preguntar, com i quan et vas independitzar? Aquesta és la pregunta...
Boníssima.
El moment en què vas decidir, ara ja és mi momento...
Si és que ho has pogut fer, eh?
Exacte, ja no, millor ja no gens que ara mateix no saben com fer-lo i també podeu explicar-lo, doncs mira, continuo patint en aquest sentit, o no patint, a lo millor està la mar de gust, però no he pogut fer-lo encara. Antigament la gent s'independitzava una mica en el moment de casar-se, no? Ara ja jo crec que les fórmules són molt diverses, molt diferents, i la gent ho fa en altres moments.
Tu vas independitzar quan et vas casar, no?
Jo sí.
Veus?
Jo sí. Castelló és un altre rotllo, també t'ho dic, eh? Però si hagués pogut venir aquí a estudiar, que era la meva intenció, mira, hagués estat abans.
Clar, sí.
Però no va poder ser.
Està bé,
això. Per tant, això. I la resta del món, no, pues això, pues, quan estudies... Però és cert que és com un objectiu vital, no? La gent té moltes ganes de...
Marxar de casa.
També et dic, depèn de què consideris tu per independitzar-te, perquè marxar als 18 anys perquè vas estudiar fora tampoc seria independitzar, perquè t'ho paguen els pares.
Bueno, però t'has independitzat d'ells, ja no vius sota el mateix
niu. Però no és independència econòmica.
És una part d'independència. No, jo... Per mi, independitzar-me és marxar de casa, encara que t'ho paguin ells.
Jo independitzar-me seria com tot el conjunt.
Tot el conjunt, eh?
O sigui, no dependre absolutament ni econòmicament, ni de casa, ni res.
Nena, doncs la nostra generació no ens independitzarem.
És que aquest és el gran problema.
No, però gran aportació de la Vallès, perquè jo en el meu cap pensava més que res en sortir de casa dels pares.
Jo també.
Però és que avui en dia pots sortir de casa dels pares, però que els pares continuen sent una part essencial de la teva supervivència.
Moltíssimes vegades.
Sempre,
clar, jo em vaig independitzar, entre cometes, marxar de casa als 17 anys per anar a estudiar.
Clar, jo també.
Però amb 24 que tinc ara no sóc independent econòmicament, saps?
Imagina't. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
Doncs amb aquest drama ens movem en el dia de la independència. Amics oients, expliqueu històries d'altres... No, perquè abans la cosa era dir... És cert, eh? O sigui, abans la gent deixava... Era fàcil, a part que Castelló i les ciutats més petites són més fàcils,
sí, tant,
per a totes aquestes coses, perquè trobes l'habitatge molt més barat i els sous, si fa no fa, són com aquí. No, hi ha de tot, saps què vull dir? Uh-huh. És el preu de la vida. Per tant, no sé, és complicat. Però parlem d'independència. Quan ho vau fer, com ho vau fer...
Independència.
I està bé el debat que introduís la Vallès. Sortir de casa, la independència econòmica... Va, parlem una mica d'això en el dia de la independència americana, que no té res a veure, però en el meu cervell s'ha lligat. I respostes, si us plau, al 663-9930-62-663. 9930-62. I demà, dia, Cap Bravo, Cistella, d'estiu... Sortejarem al final del programa.
Publicitat i de seguida saludem Rucara.
Perfecte.
Americano, americano, siéntame que te ofrezco. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, o te sientes disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca baseball, me sorte beccamel. Chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente, fa ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente, fa ok napolitan, tu o fa l'american, tu o fa l'american. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll.
Radio Estel. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna. Mon amunt, preparades. En allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, eh? Pam, 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 ara això, ara jo, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
21 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, com cada dijous és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora d'aquest programa i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, quina història ens portes avui?
Mira, avui coneixerem una història exemplar de resiliència. Francament, no m'atreveixo a definir-la, la veritat, perquè té tants elements alts i baixos inesperats que és d'aquells dies que val més la pena presentar la persona convidada i que ella mateixa mos ho vagi explicant.
Doncs vinga, va, avui coneixerem...
Avui coneixerem Annabel Arcos.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no ploro, ja no ploro, ja no espero, ja no espero, ja no ploro.
Annabel Arcos té 42 anys i és escriptora. Interessada per la literatura des de ben menuda, va cursar Filologia Anglesa a la Universitat de Barcelona i es va formar a l'Escola d'Escriptura Ateneu Barcelonès. Fins ara ja ha publicat 4 llibres. El darrer tot just ha sortit publicat esta setmana en català. Se diu Humana, oda a la vida, a l'amor i a la resiliència. De jove, un accident de trànsit va canviar-li la vida. De gran, un càncer de mama. I entremig, una filla i 3 estrelles que l'acompanyen sempre. Una afició, ballar. I una cançó la que sentim de fons. Torno a ser jo. Doques gràcies. Annabel Arcos, bon dia.
Bon dia.
Hola, Annabel, bon dia.
Gràcies per convidar-me. Quin bon rotllo, no?
Ballaves i cantaves ara mateix.
Sí, el de ballar ho faig millor que cantar, però...
M'encanta perquè normalment els temes que tractem aquí a... les històries de superació són temes una mica delicats, no?
Sí.
En què la persona que ho convidem us heu d'obrir personalment i m'encanta perquè avui ja hem començat ballant, no?
Sí,
I amb una música molt, molt alegre. Bé, ara entrarem en més detall a conèixer la teva història, però sempre comencem amb una pregunta. Què és per a tu la superació personal?
Bueno, la superació personal, bàsicament, és aprendre a conviure amb les coses que ens passen. Les bones i les dolentes, eh? Vull dir, quan parlem de superació personal, no només les experiències traumàtiques o coses negatives, sinó aprendre a conviure amb allò que ens passa a la vida i portar-ho de la millor de les maneres, a la teva manera.
A la presentació ja has vist que no he gosat donar cap detall, per tant anirem explicant la teva història.
Hi ha un petit error, perquè jo tinc 25 anys, que el Ruth, i clar, m'has posat allà 42.
disculpa. Remuntem-nos a la teva etapa de joventut, quan tenies 23 anys, ara sí. Fa 2 anys, entre cometes.
Sí.
Ta germana Eva, en aquell moment tenia 17 anys,
sí.
Un dia t'explica que té nòvia.
Sí.
Què va desencadenar esta confessió?
Bueno, va ser molt dur, perquè parlem de fa gairebé 20 anys i ella ho va passar molt malament en aquell moment. Dir que tenia nòvia, que no tenia nòvio, era molt fort. I dir-ho amb 17 anys. Uh-huh. O sigui, ara potser afortunadament és més fàcil. Però a mi jo vaig plorar molt i em vaig sentir molt malament pel patiment que tenia ma germana en aquell moment per dir-ho, no? Recordo que em deia, t'he de dir una cosa molt greu, t'he de dir una cosa molt greu. I jo deia, però què és? I al final li vaig dir, estàs embarassada? I em va dir no. I li vaig dir, o sigui, llavors ets lesbiana. I em va dir sí. I dic, buah, tia, dic, pues, per dir-me això, saps?
Molt greu, eh?
Sí, em deia la paraula molt greu. Jo vaig plorar moltíssim, només pel patiment que li havia causat el fet d'haver-m'ho de dir. Dic, però amb quin dret, no?, tenia jo de que ma germana se sentís malament per això, per mi i per la societat. Ella en aquell moment tenia una nòvia, els hi va dir als meus pares, els nostres pares, i els meus pares, és veritat que en un primer moment no va reaccionar, doncs, bueno, tot el bé que es podia, però necessitaven temps. I per aquest temps van decidir marxar de viatge, no? Jo els hi vaig dir, escolta, marxeu de viatge per estar junts, per parlar, per recolzar-vos, no? Per, bueno, per retrobar-vos. I en aquest objectiu d'estar junts, que ho estaven ja aconseguint, doncs, malauradament, van tenir un accident de trànsit, en el qual, doncs, tots tres van morir per culpa d'un camioner. I jo no anava en el cotxe. Llavors, bueno, per mi va ser, doncs, com imagineu, se'm va trencar la vida, l'ànima. Jo sempre dic que aquell dia vaig morir, també. Jo no anava en el cotxe, però jo aquell dia vaig morir i l'Anabel de 23 anys va desaparèixer per donar lloc a una altra persona.
De fet, el mateix dia que van tindre l'accident, unes hores abans, tu vas parlar amb ells.
Sí.
D'alguna manera, no sé si... No et podies acomiadar, perquè tu no sabies el que passaria després, però recordes l'última conversa?
Sí, absolutament. A més, és una cosa que amb amics o amb la família, no, hem parlat. Et va quedar algú per dir-los? No, perquè és que jo, de veritat, sempre els hi deia. I un parell d'hores abans, doncs, vaig parlar amb els tres i els hi vaig dir que s'estimava. Sí, els tres. Em van dir, ai, la meva mare, ai, doncs estic més contenta perquè amb l'Eva ja estem millor, tal. A més, aquell dia justament havia deixat la nòvia, que era bastant tòxica, per cert. Ma germana estava més... Bueno, estava passant una època difícil, però sabia que estava millor, no? I jo els hi vaig dir, com sempre, que els estimava, perquè sempre ho feia, però no una cosa de boquilla, no? Que dius, t'estimo? No, sí, amb sentiment. Llavors, a mi no em va quedar res per dir-los. Va ser maco, d'alguna manera.
Clar, una part és aquesta, Anabel, però l'altra, deixa'm preguntar-te, què significa per tu, encara a dia d'avui, suposo, aquell camioner?
Doncs, t'haig de dir, mira, ahir ho parlava amb una amiga. Evidentment no em cau simpàtic, però no tinc rancor.
No?
No, cap, zero. Però et diria no d'ara, sinó des de fa bastants anys. Per mi una cosa molt important ha estat perdonar. Crec que això forma part de la resiliència també i de la pau interior, de l'equilibri emocional. I no és una cosa que dic de forma així lleugera, saps? O sigui, és una cosa que dic amb tot el sentiment també i sent molt conscient del que estic dient. Ja et dic, no em cau simpàtic, no me'l voldria trobar mai. Però...
Es va arribar a disculpar o va voler parlar amb tu alguna
vegada? No. Jo vaig demanar, de fet, si volia escriure una carta per disculpar-se amb mi i amb tota la família, amb tota la gent que els estimava. I, de fet, va ser molt... Bueno, em va sobtar molt perquè van dir als advocats que no volia escriure res perquè això era reconèixer la seva culpa, no? Jo només necessitava això. Però, a banda d'això, el que deia és que no tinc cap sentiment de rancor cap a aquesta persona perquè tampoc m'aporta res, no ho faig per ell, ho faig per mi. I una de les coses més, de les lliçons, si es pot dir així, més importants que n'he après, és aprendre a perdonar. A perdonar el que ha passat i a perdonar-me a mi per continuar viva, eh? Mm-hmm. Això m'ha costat molt.
Bèstia, això.
M'interessa preguntar-te també pel dol, perquè amb 23 anys, com se gestiona el dol per un accident de trànsit. És a dir, tu feia qüestió d'hores, que un dia, que havies parlat amb ells per telèfon.
Sí.
La mort d'un moment per a l'altre, en 23 anys, com s'enfronta?
Doncs mira, en 23 anys no toca enterrar els teus pares i la germana. Això no toca, no? I menys, encara menys, en aquestes circumstàncies. Jo vaig deixar-me portar per la família, per la gent que m'estimava. Tinc la gran sort, perquè dins d'una tragèdia també hi ha coses bones, sempre hi ha alguna cosa. I tinc la gran sort de tenir un suport familiar molt important i molt bo. Llavors, vaig deixar que la meva família s'encarregués de la resta de família, els tiets, els avis, d'algunes coses, i em vaig deixar portar d'alguna manera. O sigui, jo era una ànima que caminava, però no hi havia res, no? Saps? Hi ha un conte molt xulo que es diu El Buit, i jo m'identifico molt amb aquest conte, no, infantil, que és, o sigui, hi havia un forat dins del meu estómac. Ara ja no hi és, eh? Com podeu veure, ja no tinc un forat a l'estómac, però abans sí que el tenia, i bàsicament m'ho empassava tot, doncs totes les penes, tots els problemes, tot. Jo em vaig voler suïcidar després de l'accident. O sigui, vaig pensar que la vida, doncs, per mi s'havia acabat. Però en un últim moment el que vaig pensar era que no? Que els meus pares i l'Eva no havien tingut l'oportunitat de decidir si volien quedar-se o continuar o marxar. I jo sí que la tenia. Per tant, havia de viure, però no de qualsevol manera, sinó a tope, intensament.
Malgrat tot això, i ara en seguirem parlant de tot plegat, però malgrat tot això les he contat. M'has fet esbossar un somriure fins a 3 vegades. L'humor t'ha ajudat a tirar endavant?
Molt. Jo, mira, dic que l'altre dia amb el David Balaguer, quan presentava Humana a Ona Llibres, li deia que precisament el sentit de l'humor és el que sempre m'ha salvat de tot. Fins i tot en situacions, o sigui, quan, bueno, després en parlarem, quan vaig partir el càncer de mama, però sempre, sempre he tirat del sentit de l'humor.
No hi ha perill que l'humor amagui sota l'estora?
Podria ser en alguns casos. En el meu no, eh?
Val.
Perquè tinc un sentit de l'humor. Ja no és tan humor negre, sinó un sentit de l'humor tan, no sé, tan surrealista a vegades que, bueno, que és el que em fa tirar endavant. I m'ha salvat, ja t'ho dic, m'ha salvat en moltes ocasions.
Parlem de l'humor, ets riallera, però ets positiva?
Mira, sóc positiva, jo dic que sóc optimista ingènua, més que positiva. O sigui, no sóc Mr. Wonderful, Mrs. Wonderful tampoc, però sí que tinc un optimisme ingenu. O sigui, bueno, penso que les coses, ma tieta d'Anglaterra sempre em deia, mira que no sóc creient, però sempre em deia, Dios aprieta però no ahoga. I crec molt en això. Vull dir, la vida se't pot aparèixer molt fotuda, tal, però sempre hi haurà algú que et farà, pam, vinga, va, tira endavant, no? És com quan et llences a la piscina, que dius, ja més fons, no? He tocat, no? Pam. I després l'únic que pots fer és pujar un altre cop a la superfície. Doncs és això. No sé, sóc optimista, sóc positiva? Bueno, suposo que sí. Hi ha dues maneres de prendre's la vida. O sigui, aquí no hi ha clars i foscos, no? És o te aclimates o te aclimores. Llavors jo m'aclimato.
També parlàvem de ta germana Eva, els teus pares. Ells són les tres estrelles que portes tatuades al braç.
Sí.
I una paraula, resiliència.
Sí, sí, que no resistència, eh? Que a vegades hi ha gent que ets molt resistent. Home, resistent, per aguantar l'adolescència de la meva filla, sí. Però bàsicament sóc resilient. La resiliència és una capacitat que tenim tots. És una capacitat innata, però no tothom la desenvolupa. O sigui, està allà i només la desenvolupes quan la necessites. O sigui, si imagina't, no? Estar sempre allà a ser resilient, mare meva, quin esgotament. Llavors, bueno, jo l'he hagut de fer servir en dues ocasions molt, molt concretes de la meva vida i després, això també m'ha passat factura. Vull dir, jo no sóc, amb aquest darrer llibre que he publicat, no sóc cap superheroïna, sóc humana. I això també m'ha provocat un esgotament emocional molt fort. O sigui, no físic, sinó super emocional. I m'he hagut de recuperar, perquè la resiliència esgota molt. Esgota molt.
Mm-hmm. Parlaves també del càncer de mama. T'arriba el diagnòstic el 2015, inesperat també, m'imagino.
Mira, a més va ser, jo feia 2 mesos que m'havia separat del pare de la meva filla i al cap de 2 mesos doncs em diagnosticant el càncer de mama, no? Aquell mateix dia estava a casa i, o sigui, anava a la feina, era 22 de desembre, jo deia, li vaig dir a la meva supervisora, t'imagines que em toca la grossa, el gordo, no sé què, i em va tocar el càncer, no? I aquell mateix dia se'm van fotre els ploms de casa i el lampista que va venir em va dir, para ver si et trocutau, senyora? Dic, mira, saps el que em faltava ja, saps el que et vull dir? Jo quan em van diagnosticar el càncer de mama vaig dir, hòstia, tu, dic, saps allò que pensava, veus? M'havia de passar alguna cosa, no? Perquè jo no vaig morir en l'accident, i llavors Déu o no sé qui deia aquesta s'ha salvat, però ara li fotrem, no? El meu regal d'aniversari, que és l'11 de gener, va ser una perruca. Una perruca que per cert costen 1.500 euros de cabell natural, i no són de cabell natural perquè vulguis, sinó perquè et pica tot el cap. Mm-hmm. No me la vaig posar mai, a més. Jugava amb la meva filla això, a fer dels pecos, jo era el ros, i la meva filla l'altra, i jugàvem o això ens la passàvem, no? A pilota, bueno, no sé, un cop més el sentit de l'humor. A mi, quan em van diagnosticar el càncer, em van fer tot el full de ruta, era un any i mig de tractament, estava en estadi 3, hi ha 4 estadis, jo estava al 3. Va ser també doncs, una mica una negligència, m'ho van trobar bastant tard i ja el tenia escampat. Bueno. I, home, jo l'única cosa que vaig preguntar va ser, em moriré? I em van dir, d'això no? I vaig dir, po, vinga, endavant, saps? A mi aquella resposta em va dir, vale, doncs, d'això no em moro? Vinga, va, potser jo quedé, vaig pel carrer, em cau alguna cosa.
Mm-hmm. Parlaves, o exemplificaves una mica l'anècdota de la teua filla, l'Aina.
Sí.
El fet que no portessis perruca, no? Que al final no la utilitzessis, també era perquè ella d'alguna manera ho va decidir, pel que tinc entès, no?
Exacte, sí, sí, a més, imagineu-vos que era gener, mm-hmm. Fotia molt fred, i jo li vaig dir, Aina, què vols que faci la mama? Perquè, clar, em vaig haver de rapar al final, que jo pensava... explico aquesta petita anècdota. Clar, la primera quimio, ja, és que hi ha molt desconeixement. Jo pensava, bueno, m'he fotut la quimio, no? Em vaig fotre la bata, vaig seure a casa, al sofà, i em tocava els cabells a veure si em queien ja. Dic, això no cau, no? I jo pensava, a veure si noto els primers símptomes ja del quimio, tal. I em preguntava als amics, què tal? Dic, jo què sé. I em deia, però què tal? Dic, jo tinc unes ganes de sortir a festa. I em va dir una amiga, vols que surti? Dic, bueno, i em vaig fotre una festa, vaig sortir de festa. Home, no vaig beure alcohol, però vaig sortir a ballar el primer dia de quimio. Vull dir que, a veure, després ja no podia amb la meva ànima, eh? Però... vull dir que hi ha molt desconeixement. I a la meva filla li vaig preguntar, què vols que faci la mama? Porto mocador, porto perruca, porto... I em va dir, sense res. I vaig dir, hòstia, la mare que la va parir. Sense res, tio. Em va rapar ell els cabells, sí? Que semblava la Sinéad O'Connor. Vaig fer un post al meu blog de Soc com la Sinéad O'Connor. Ara espero que no, perquè ja està pajarito, però vaig fer això i vaig anar a l'escola de l'Aina rapada, tots els nens mirant-me, tots els papes mirant-me també, no? Va ser com... els hi va sobtar molt. I allà, en aquell moment, 2015, que no fa tant, tampoc estàvem preparats per veure una mama rapada, no? Amb malalta. No estaven preparats. De fet, bueno, la meva actitud va ajudar també molt a la meva filla a portar-ho, a normalitzar-ho.
I en alguns moments la maternitat per a tu també ha sigut una manera de tornar a donar-li sentit a la vida?
Absolutament. Jo vaig dir que perdonaria la vida el dia que tingués un fill o una filla sana. I va néixer l'Aina. I quan va néixer me la van posar al pit vaig dir, ja perdono la vida. I amb ella, que li dic la meva sòcia, som sòcies, fèiem les reunions de despatx a la banyera, i allà teníem les nostres converses, i jo recordo que quan em van treure al pit... que li deia, de qui m'estimarà així? Clar, imagineu-vos, no? Tinder, hola, sóc Anabel, tinc una teta. Home, una mica així, no? I em deia, Ja, mama, doncs, tu no has de preguntar quants ous tenen els altres, no? Doncs tu per què has de dir quantes tetes tens? És veritat. I em deia, és que jo et veig una mama contenta, jo et veig una mama valenta. I que la meva filla em veiés així, pensava, doncs potser encara puc lligar.
Clar que sí. L'altra cosa que suposo que també t'ha ajudat una mica a tirar endavant ha sigut l'escriptura. De l'experiència del càncer en vas fer un llibre l'any 2018, Càncer contigo puedo.
Sí.
Després n'han vingut tres més. Mi querida amiga, l'any 2019, Cuando florezcan los cerezos, el 2021, i aquest últim, Humana o de la vida, l'amor i a la resiliència, d'enguany. Podríem dir directament que t'ha salvat l'escriptura?
Absolutament. Però jo no escric, a mi em diuen, des de quan escrius? Des de sempre. O sigui, jo de petita, la meva mare es fotia unes llegides dels meus diaris que em deia, deixa'm llegir l'última pàgina. O sigui, clar, ho sabia tot, jo ho explicava absolutament tot. He escrit moltíssimes cartes d'aquelles amb segell, de 3-4 pàgines cadascuna. He escrit les postals de Nadal, vull dir, he escrit sempre. La literatura sempre ha estat present a la meva vida, però diferents formes. I un cop més, mentre patia la malaltia, doncs vaig decidir, com tanta gent em preguntava com estàs, com et trobes tal, i vaig dir, mira, sabeu què? Us escriuré un diari de recuperació. I ho feia a Facebook, ho publicava, i allà explicava el meu dia a dia, però d'una manera més literària. Mm. Clar, jo pensava, bueno, a la meva família, 20, 30, 50, quan vaig veure que hi havia 2.000 persones que llegien el meu diari de vida, dic, home, tanta família no tinc. Mm. I tants amics, tampoc. I no em llegiran per pena. Dic, jo crec que fins i tot els hi agrada. I una editorial es va posar en contacte amb mi i em va dir, escolta, podem publicar-te un llibre. I jo vaig dir, perdona? Jo amb la quimio. Jo en aquí em deia, estàs flipant, no? No només vaig publicar aquell primer llibre, Càncer contigo puedo, que en honor a la llibertat el títol no fa... Bueno, és molt més que parlar del càncer, sinó que, a més, el vaig presentar al Cinema Catalunya de Terrassa amb l'estimat amic i actor Sergi López, amb el qual vaig fer un curtmetratge dirigit per mi i gravat amb el meu mòbil... I la càmera era la meva filla, en aquell moment de 7 anys.
La setmana passada hi era aquí, la mateixa que a Irones.
Ah, sí? Sergi. Sergi? Ah, mira, mira. Sí. Pues ja... Mira, escolta, Sergi, guapo. he de quedar amb ell, que fa temps que no ens veiem, però va ser molt guai gravar amb ell aquell curtmetratge. Va ser molt generós. I el van presentar ja al Cinema Catalunya. I va ser molt xulo. Es diu Princesa Mastectomia i parla precisament de la bellesa de les cicatrius físiques i emocionals. I parla d'això. I mola molt perquè la veu en off és la de la meva filla amb 6 anys. Imagino, jo li deia, Aina, no tremolis amb el mòbil perquè, clar, es veu allà. O sigui, els mitjans de comunicació, els mitjans que tenia eren horribles.
L'Anabel, quan ha entrat en aquest estudi, el primer que hem fet és... Ja ho tenim, això, els que estem una mica tocats de l'ala. Ensenyar-nos els tatuatges,
sí,
no?
Sí.
I ara m'has dit la bellesa de cicatrius. I m'he recordat que el meu tercer tatuatge, que encara no és, però serà d'aquí molt poquet, serà la paraula kintsugi. Kintsugi, en japonès, és un art de recomposar els gerros a través de fibra d'or. Tu et consideres un gerro amb kintsugi ara mateix? Reconstruït?
Doncs... Probablement, sí, sí. Tinc moltes cicatrius, les físiques, les emocionals. Tinc el cor, en el meu cor, encara que no sé, hi conviuen moltes persones, moltes experiències. Sí, m'agrada molt aquest concepte de ser algo així. Però també sóc el resultat de totes les experiències. També sóc el resultat de l'amor dels meus pares, dels valors que m'han transmès, d'una infància molt feliç. Molt feliç, vull dir, plena de moments amb la família. Preparo l'entrepà, seiem a taula per la nit i parlem com t'ha anat el dia, tens una dificultat, sóc aquí, al teu costat, també a cap d'una bronca, vull dir...
T'ha ajudat a valorar tot això, la importància del petit gest, això que deies, no?
Sí, també t'he de dir que no calia viure tot això per gaudir més de la vida ni valorar-la. Però és veritat que, per exemple, jo ara, quan em menjo una paella, dic, uf, el meu propi preferit, juntament amb les llenties, dic, hòstia, que bona. Saps el que és no poder menjar una paella, no gaudir-la? O sigui, que et foti fàstic tot? O sigui, no sé, doncs jo agraeixo que poder fer-ho, no? Són petites coses, dic, la felicitat són moments... fugaços, instantanis irrepetibles i pam, hòstia, ara, no? Quan parlem de la felicitat, és que tenim modelitzat tot això, la felicitat, estar 100% bé, no, no és possible això.
En tots aquests anys de vida, en diversos moments, has escrit llistes d'il·lusions.
Sí.
Què hi tens apuntat ara?
Bueno, bueno, doncs, a veure, ara mateix la il·lusió, bàsicament, mira, la il·lusió número 1 que abans ho parlàvem és trobar una feina. Mm. Una feina que m'ompli, amb la qual jo pugui, doncs, bueno, donar-me'n a conèixer com a professional. Jo abans de totes aquestes experiències treballava com a customer service a una farmacèutica, però crec que puc fer moltes coses més, no? A part d'escriure. M'encanta la comunicació. De fet, tinc un podcast també amb la meva companya Elena Martínez, que la petita anècdota és que l'Helena era la millor amiga de la meva germana. Wow. O sigui que d'aquesta relació va sorgir aquest podcast i, de fet, he de dir que ho estem petant màxim, perquè el nostre primer convidat d'aquest any va ser l'Andreu Buenafuente.
Ep, poca broma.
Poca broma, que li vaig escriure una carta als Reis, que tothom diu, els Reis de... No, no, els Reis d'Orient. I li vaig escriure una carta als Reis d'Orient, que li vaig enviar a l'Andreu, i li vaig dir, estimats Reis d'Orient, aquest any ens agradaria molt tenir com a primer convidat l'Andreu Buenafuente. I l'Andreu Buenafuente em va contestar, diuen els Reis d'Orient que sí, i jo... Mira, dic, pozo en un pozo. Dic, mare meva, oh my God. I també hem tingut a la Rosa Olutxa, a l'Oriol Nulis, bueno, a l'Aranxa Coca, també.
Déu-n'hi-do.
O sigui, esteu convidats, al podcast?
Sí o no?
Ai, carai,
quan vulguis,
Ah, doncs mira, tercera temporada al setembre,
Doncs vinga, al setembre.
Doncs ja. Reserrem agenda. Vinga, va, doncs acabem amb més música.
Som-hi.
Acabem amb una cançó ben enèrgica. Sí. Tu mateixa, Anabel. Quina és i per què l'has triada?
Doncs és Highway to Hell, d'ACDC. És la cançó de la banda sonora, precisament, del curtmetratge Princesa Mastectomia, que vaig gravar amb el Sergi. És una cançó molt empoderant que bueno, em dona ja energia a tope. I és una cançó que he escollit per acabar aquesta entrevista, per enviar un missatge a totes les persones que estiguin potser passant per una mala època o no, que recordin que la vida, tot i que a vegades és molt puta, però val la pena, no? Val la pena viure-la a tope, intensament, que recordem totes aquelles coses, la sort que tenim d'estar envoltats de família, d'amics, de nosaltres mateixos, que s'estimin i molt, i que també aprenguin a conviure amb els seus defectes, les seves virtuts, i a ser molt compassius amb ells. I que molt feliç vida a tots, a vosaltres. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Ara us deixo el currículum, i si no, que m'escriguin per privat, que estic open to work.
Anabel Arcos, moltíssimes gràcies per vindre este matí aquí a la caravana de Radio Estel i per explicar-nos la teva història. Amb aquest somriure i amb aquesta energia.
Brutal. Anabel, ets una meravella, tia. I ja està.
Gràcies, guapo. Salut i llibres.
Això.
Rut, gràcies,
Gràcies a tu, Joan.
Diguem-ho, sí, que queden dos
programes.
Però diguem el número de telèfon, va.
Vinga, si algú s'anima, que encara diu aprofito, vinga, fins a l'últim moment que vull explicar la meva història, podeu fer-ho a través del 663-99-30-62, 663-99-30-62, mos feu 5 cèntims de la vostra història i nosaltres ja us demanarem més informació.
Avui ho faré com ho faig normalment, però fora micro. Adeu, Ruti, gràcies.
Adeu.
Radio Estel. Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana.
No minutets i arribarem a les 11 del matí. Abans d'arribar-hi, deixeu-me que us expliqui una cosa, perquè aquest divendres 5 de juliol a les 12 del migdia obrirà oficialment les portes al Time Out Market Barcelona. Es tracta d'un espai gastronòmic i cultural únic situat a la zona del Port Vell, a la planta superior del Mare Magnum. A més de 5.000 metres quadrats, Time Out Market Barcelona reunirà el millor de la ciutat sota un mateix sostre amb els millors chefs, restauradors, bars i experiències culturals. Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, podem ser d'aquesta hora, Eduard Voltes, ell és director general del Time Out Market a Espanya i França. Eduard, què tal? Molt benvingut i gràcies per ser nosaltres.
Hola, bon dia. Deixa'm que et faci una petita correcció.
Sí, tant.
Director general de Time Out Media a Espanya i França.
Val.
El Market té la seva pròpia directora general, però vaja, puc parlar en nom del projecte Time Out Market sense cap mena de problema.
Doncs corregit. Escolta'm, Eduard, d'on sorgeix la idea d'aquest Time Out Market Barcelona?
Bueno, de fet, és una idea que fa... és el novè market que obrim al món. Uh-huh. Time Out és una companyia global i és un mitjà de comunicació que té gairebé... té 55 anys d'història, 56, perquè va néixer el 1968 a Londres. És un mitjà de comunicació que és conegut arreu del món per les seves recomanacions de consum d'oci i cultura. No? Uh-huh. I a Barcelona hi som des de fa 16 anys. Això és el negoci tradicional de Time Out, és aquest. I des de fa uns anys, Time Out té una segona branca d'operacions, que són aquests mercats gastronòmics, que és un concepte molt... que en tenim 8 d'oberts al món i el de Barcelona serà el 9è. Uh-huh. És un concepte molt especial perquè són els únics mercats gastronòmics amics que hi ha al món, que són de curació editorial. Això vol dir que tot el que la gent que hi vagi veurà allà i podrà menjarà i veurà i gaudirà allà, tot és en conseqüència de la selecció editorial que ha fet Time Out Media, en aquest cas. Per tant, som nosaltres que hem seleccionat els xefs amb criteris, diguéssim, de crítica gastronòmica. Som nosaltres que organitzem la programació cultural estable que hi haurà a l'espai amb criteris també, els criteris de Time Out de tota la vida, diguem-ne. I, per tant, això el fa un mercat gastronòmic únic. Són, perquè la gent se'n faci una idea, són més de 5.000 metres quadrats, hi ha 14 cuines, representant l'escena culinària de la ciutat, amb xefs molt top, i més de 1.000 seients, que són seients comunals, de manera que tu pots anar-hi amb els amics i pots, mentre un menja sushi, l'altre menja una brandada de bacallà, i l'altre carn a la brasa, i l'altre una pizza. Val? Ara, tot el que mengin serà de màxima qualitat i a preus democràtics. Aquest és el concepte.
Aquí anava, Eduard, perquè de seguida parlem de l'espai cultural, que també n'hi ha, però suposo que una mica l'essència del Time Out Market és posar a l'abast del consumidor una cuina o una gastronomia que normalment no estem acostumats a tenir a l'abast, no?
Sí, és a dir, tots són restaurants i xefs que tenen el restaurant obert a Barcelona. Uh-huh. Val? O sigui, són restaurants de Barcelona, xefs de Barcelona, que, a més, obren el seu espai, la seva cuina, al màrquet. I ofereixen la seva cuina a preus democràtics. És una fórmula, diguéssim, més desenfadada de menjar, perquè és un mercat gastronòmic, són taules comunals, però de màxima qualitat i amb vaixella, amb coberts, com Déu mana, etcètera. Diguéssim, d'alguna manera, és una experiència informal de molta qualitat. A jo més, podria definir-ho això,
així. A més, Eduard, deixa-m'ho dir, perquè és una cosa que m'ha agradat moltíssim d'aquesta nova proposta del Time Out Market Barcelona, que és que per molt que estiguem parlant d'alta gastronomia, per molt que estiguem parlant d'una zona absolutament turística com és el Mare Magnum de Barcelona, i això no és inqüestionable, heu aconseguit que els restauradors es comprometin a que no pugin cap mena de preus.
No. Aquesta és una condició que sine qua non, diguéssim, no. El tema market és per la gent de Barcelona. L'hem pensat per la gent de Barcelona. No és una trampa per turistes. Òbviament hi haurà turistes, clar que sí. La zona és turística i, a més, tothom és benvingut. No, només faltaria. Uh-huh. El que per nosaltres era i és molt important, que és que la gent de Barcelona, quan hi vagi, tingui una experiència bona i se n'adoni que allà, malgrat estar a la zona en la que està, on que està plena de trampes per turistes, la zona, doncs allò no ho és. Allò és una cosa pensada per la gent de Barcelona.
Dèiem que aquest Time Out Market Barcelona serà un espai gastronòmic, sí, i tant que ho serà, però és que, a més, serà un espai cultural on tindreu un escenari que em sembla que és imponent, una zona per un podcast. Explica'm-ho tot això.
Sí, hi ha un escenari central molt, molt xulo, circular, on hi haurà actuacions en viu, que poden ser musicals o poden ser d'un altre tipus. També pot ser stand-up comedy, per exemple, en un moment donat. Hi ha un estudi per fer-hi podcast, per fer-hi ràdio. Hi ha una sala més petita per events, tipus presentacions de llibres, events d'empresa, que diguéssim que el sector cultural pot utilitzar per moltes coses. Uh-huh. Hi ha dues grans terrasses amb unes vistes espectaculars, una de les quals és la cocteleria Paradiso, que també obre dintre del Time Out Market i té un escenari també per actuacions en directe.
Sí, senyor, però és una de les millors del món, eh?
Sí, sí. Paradiso va ser fa 2 anys declarada la millor cocteleria del món.
Imagina't.
Aquest any va quedar tercera, em sembla. Uh-huh. Però vaja, jo crec que Barcelona és una potència mundial en el tema de la cocteleria, i Paradiso, diguéssim, per nosaltres és l'emblema i l'icona absolut de la ciutat en matèria de cocteleria. Per això els vam convidar a venir i contents que ells acceptessin.
Escolta'm, Eduard, per què pensar en Barcelona per al primer Time Out Market de tot l'estat espanyol?
No, perquè mira, també va començar Time Out Media, el que és el mitjà de comunicació, també va començar a Barcelona. Primer vam començar a Barcelona i després vam anar a Madrid. I amb el màrquet, doncs mira, s'ha repetit el mateix patró. Barcelona és una ciutat molt Time Out. Fa 16 anys que la ciutat i el mitjà de comunicació s'inspiren mútuament, diguem-ne, i va ser molt fàcil, diguéssim, trobar un espai i trobar la complicitat dels xefs i trobar tots els elements que es necessiten per tirar endavant un projecte complex com aquest.
Aquest Time Out Market Barcelona, que demà s'inaugura, suposo que heu preparat alguna especial, Eduard.
Bueno, demà hi ha una obertura de portes, diguem-ne, normal i corrent. Avui hi ha una festa de preinauguració, però és per invitació, i demà fem una obertura normal i corrent, que la gent es trobi l'oferta que s'hi trobarà cada dia. Això és important també subratllar-ho, i és que estarem oberts 364 dies l'any. Només tancarem el dia de Nadal. I, a més, cuina interrompuda de les 10 del matí a les 11 de la nit. Per tant, realment...
És bèstia, això, eh?
Sí, sí, és un catxarro, és un catxarro important. I el Paradiso obrirà fins la 1 de la matinada.
Genial. Val?
O sigui que realment és una oferta... És portes obertes, l'única limitació és l'aforament. I pel que fa a l'aforament, em sembla que no he comentat la dada, que són 1.135 seients.
Déu-n'hi-do.
O sigui que és un espai realment gran, és ampli, té molta llum natural i la veritat és que ens ha quedat molt, molt, molt agradable.
A mi ja sabeu on m'hi trobareu a partir de demà. En aquest Time Out Market Barcelona esteu tots els barcelonins, barcelonines cridats a anar-hi perquè segur que és una meravella. Eduard Voltes, director general, ara sí que ho direm bé, de Time Out Media Espanya i França. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Better than sex and shopping.